Aquest programa t'arriba gràcies a capsid.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Apple ha presentat els nous MacBook de 16 polzades.
Per sense fi, que hi no tenia res. Teclat,
sense que hi no té... I han canviat el teclat, per fi. Avui tenim notícies vàries d'Apple, a banda dels nous MacBook Pro, i també parlarem de que Google obté dades mèdiques de pacients dels Estats Units i perquè alguns de nosaltres hem marxat de Facebook i Instagram, però no de Twitter. Tot això en companyia d'en Raül Arribas. Hola, Raül.
Hola, què tal?
Molt bé. I d'en Marc Calier. Hola, Marc.
Hola, què tal?
I qui us parla, en Tomàs Manzanares. Avui, per Skype, no estem junts a la sala.
En l'estudi Lisa de l'ICE de l'UPC.
No ens podem fer besitos i ho fem en remote, però amb el contingut definit i guionat en aquest episodi.
Per això anem tard,
400...
anem tard, Tomàs.
Anem sí, tard. Anem tard. Aquesta setmana anem dos dies tard. I tot això en aquest episodi 414, temporada 13, de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, nois, Apple ha presentat el nou MacBook Pro de 16 polzades. Per fi, amb un teclat que té la tecla Escape.
Sí, és la gran innovació.
Ja no és mariposa.
Eh? La gran innovació és posar una tecla Escape en un ordinador.
I tornen
al teclat. I un bandarra que ja l'ha encarregat, oi, Raül?
El què, dius? Perdona.
I un bandarra que ja l'ha encarregat, aquest MacBook Pro.
Per obligació.
Exacte, bueno, per unes divertides casualitats, però sí.
Hosti, això és trepitja merda, eh? Això està...
Tu ens faràs de beta tester.
Sí, però sabeu, és igual. No, no en teva vergonya, però sabeu que una de les primeres coses que faré no us agradarà gaire. O sigui que...
Muntar-li bueno, bootcamp i posar un Windows de merda, no?
Prostituiràs el MacBook a posar-li bootcamp.
Sí. Però és veritat
mira,
que...
Ja m'explicaràs com et va... És... Ja m'explicaràs com et va, que jo vaig a febrer.
El teclat.
Sí. No, el que sí que és veritat és, a veure, si bé és cert que molts usuaris no professionals el tema del teclat no els hi suposava un greu problema, s'adaptaven, ¿vale? Excepte aquells que tenien algun problema de que les tecles s'enganxaven i es repetien, d'acord? El cert és que els usuaris professionals sí que s'havien queixat. I sembla mentira que Apple s'hagi encaparrat durant 3 anys en tenir un teclat que no agrada als professionals, ¿vale? I finalment ha hagut de rectificar. És una vergonya per Apple. ¿Vale?
Però en realitat no torna no a l'altre, o sigui, és un altre tipus de teclat.
És un teclat tisores, és un teclat de tijerita. ¿Vale?
El que hi havia però... en el MacBook Pro 2013 que tinc jo.
O el 2015 que tinc jo, que jo tinc l'últim amb teclat bo, abans que fessin aquest invent.
O sigui, han tornat a la tecnologia anterior.
Qui va ser el culpable del teclat mariposa?
En Johnny Ive?
El Johnny Ive.
En Johnny Ive, clar, perquè ell vol els MacBook Pros més prims, més prims.
En general, qualsevol cosa dolenta de què es pugui parlar així a nivell de... que el disseny ha passat per sobre de l'usabilitat, sempre té el mateix responsable darrere, els darrers anys.
Sí, jo crec que aquí el que passa és que el que no volien fer és fer-lo més totxo, més gruixut, i suposo que ara la capacitat que tenen d'integrar més a dintre de la caixa els ha permès recuperar mig mil·límetre per poder posar un teclat de tisora. I llavors elles ja ho poden fer sense problema. Perquè bàsicament, o sigui, és una caixa nova i una pantalla nova, que sembla ser que és un pantallote d'aquests
meravellosos. Jo crec que es barregen dues... jo crec que es barreixen dues coses. Això que dius, més l'altre és que la tecnologia de les bateries millora i ara poden posar més capacitat de bateria, bateries més bones, que són una mica més primes i, per tant, augmenten capacitat, fins i tot podem donar més espai per al tema del tec.
I cada vegada l'integren més.
I que el pájaro ja no està, sí, que el pájaro ja no està per allà donant la brasa amb aquests temes.
Sí. Però és que a més pensa que amb el tema de la bateria ara cada vegada integren més. Pensa que els discos d'usos ja no són com discos d'usos, sinó que bàsicament estan soldats en placa. Tot està molt més integrat, cap més bateria, i també l'està tot més integrat gasta menys. O sigui, cada vegada es van obtenint miliamperes de tot arreu per anar baixant el consum, que diuen aquests senyors que aguantaran 11 hores de bateria, el que és una bestialitat. Mm. És que pràcticament sí, te'n pots anar de viatge dos dies de congrés sense el carregador.
Les bateries han canviat. Ho dic des de l'iPhone, per exemple. A l'iPhone 11 Pro, jo tenia un iPhone 10 que integrava les mateixes bateries que el 10S i 10R. En canvi, amb l'iPhone, excepte els Max, els Pro, aquests grans, que són diferents, amb l'iPhone 10 respecte a l'iPhone 11 Pro, amb l'iPhone 11 Pro, jo he notat diverses hores més de durada de la bateria fent-lo servir de la mateixa manera. ¿Vale? Un parell d'hores, tres, a tot estirar. ¿Vale? No, no sembla gaire, però el conjunt del dia és bastant. ¿Vale? O sigui que jo faig un ús molt intensiu de l'iPhone. Deixeu-me aclarir diverses coses respecte al nou MacBook Pro. Primera, la seva aparició fa que es deixi de vendre el MacBook Pro de 15.
Sí, ja descontinuat. O sigui que ara poden totalment sortir ofertes guapes, no? Perquè hi haurà restos
de
sèrie.
Sí. A la web d'Apple no hi és. No.
Bueno, però segur que els partners i els resellers deuen tindre ara ofertes i que per Amazon començaran a haver-hi aparèixer ofertes catxondes, si et vols menjar el teclat vell.
La segona cosa que dic és que tampoc ha canviat gaire fora del teclat. Que per cert, hòstia, això del teclat és una cosa increïble. O sigui, què veus, què necessites quan obres un portàtil? Dues punyeteres coses, una pantalla i un teclat que funcioni, that's all.
No, i un bon trackpad, perquè jo ara tinc el meu trackpad que està cascat i tinc que anar amb el Magic Trackpad al costat del portàtil i t'asseguro que el trackpad, un bon trackpad el vols.
Sí, sí. Ràpidament, algunes característiques del nou MacBook Pro de 16 és que no hi ha tant canvi a nivell de processador. Vale? Vull dir que no, jo diria que són els mateixos que incorporaven els últims MacBook Pro.
Però sí que posen gràfiques més potents.
Sí, però no en els, no en el processador. Vale? Segona, mantenen Wi-Fi 5, no la Wi-Fi 6. Aquesta variació de Wi-Fi 6 és la que hi ha als nous iPhones 11, a l'11 i a l'11 Pro, i en canvi continuen amb un Wi-Fi anterior, suposo que per un tema de rendiment, no ho sé, amb els
MacBooks.
Bueno,
o de chipset. O segurament perquè chipset, està integrat sí, en el chipset antic i, a més, igualment, qui té un router que suporti Wi-Fi 6?
Ja. Yeah. Bueno, però és així, és com està la cosa. I jo, la lectura... Ah, bueno, el que sí que han canviat és el nombre d'altaveus. Es veu que això és un tema que els que l'han pogut provar ja ho destaquen en les primeres reviews. Porta 6 altaveus, no sé per què tantos.
I una cosa interessant dels altaveus,
Tomàs... No té càmera FaceTime.
Una cosa interessant dels altaveus que es veu que els han muntat de manera, o ho fan electrònicament o mecànicament, de forma que les vibres, quan hi hagin massa greus forts, les vibracions internes en el portàtil, aquesta, quan tu fas greus, com que són vibracions de més amplitud, doncs afecten a la màquina i pot fins i tot fer que al final la llauna soni, i llavors es veu que es fan com noise cancelling entre ells, internament, però fora els pot sentir bé, i diu que poden arribar fins a mitja octava més greu. O sigui, com a qualitat de so, és a dir, que sonaran greus. I l'altra cosa és que diu que posen els micròfons, són micròfons de categoria professional i està enfocat el producte per podcasters com nosaltres, és a dir, pots agafar i gravar-te un podcast, sobretot si és un podcast que fas tu solet o fas via Skype, directament amb els micros interns del...
Perquè tenen diguéssim, emmascarament de so ambient i coses d'aquest estil.
Però que
és
que són micros allò bé, han fotut micros bons. I curiosament aquesta setmana en el This Week in Tech estaven tenint una conversa sobre la mala qualitat normalment en el mercat de PCs, per exemple, especialment per exemple la casa Dell, que porta micros molt dolents o webcams espantoses, i que els únics que han, durant els anys han estat parant atenció que hi hagi un micro mínimament decent o webcams mínimament decents han sigut els MacBooks. En aquest cas estan aprofitant i donant-li una mica més de volta. Perquè també és una forma de fardar, és tu, o sigui, com a marca, és a dir, si jo estic fent una videoconferència amb tu i se'm sent de conya per Skype i se'm veu bé i tu estàs amb un Dell i se't seu com una caca i no se't veu bé, que t'has de posar una webcam Logitech o alguna cosa així, doncs és una manera de dir, tens un equip millor i fins i tot acabes guanyant nous clients. És a dir, està molt enfocat a unes necessitats específiques. És a dir, què hi ha? Hi ha podcasters, hi ha gent fent videoconferències, anem a donar-los el màxim el que necessiten. Al final, escolta, un micro decent i uns altaveus que sonin bé i una...
Però en aquest MacBook Pro no hi ha càmera FaceTime, diria jo, eh? O sigui, hi ha...
No hi ha FaceTime?
Ah, ho he llegit en algun lloc, que no vull, no vull dir, no vull dir el que no és, no. Espera, no, que
hosti, això s'ha de sí, si no que hi ha càmera FaceTime.
Ho estem mirant en directe, fatal.
Bueno, sí, però mantet.
Se m'ha trencat tot. ¿Por qué se me rompe todo?
Jo, de totes maneres, estic amb tu, Tomàs. Jo crec que el portàtil, al final, ha de tenir una bona pantalla. El fet que sigui de 16... És que hi ha grans pantalles grans als portàtils. Una bona pantalla, un bon teclat i que no pesi excessivament molt. I això és el principal.
Mm. Ah, per sèrie, no porta lector de targetes SSD, eh? Perquè comencen a partir de 512 gigas de SSD de disc intern. Sí, sí que porta càmera FaceTime HD, però és de 720.
Bueno, no és de tota la vida, és de tota la vida.
Ja, però
és que és
però,
al final, és que és una càmera per videoconferència, no et fotràs una càmera 4K per no poder enviar les dades, tens el que hi tens i evidentment hi ha un cost en aquí.
Vale. Ok, això per una banda. Jo el que penso és que veient que no han canviat el processador i que hi ha diverses coses que es podrien millorar del MacBook Pro de 16, jo veig dues coses. Una, que l'actualització d'aquest MacBook Pro de 16 al següent, al següent 16.2, no trigarà gaire. No trigarà. O sigui, l'any que ve veurem un canvi d'aquest MacBook Pro amb tota seguretat. I com han arrossegat el problema del teclat pèssim, vale? Jo crec que aprofitaran aquest canvi per regenerar la resta de gamma de Macs, de MacBooks.
No us sembla que és molt interessant el fet de que haguéssim tingut un keynote fa poc per al tema de l'Apple TV i que els Macs ara s'anuncin directament a la web com si estiguessin anunciant uns nous AirPods?
O sigui, però és que això ja fa temps que ho fan amb més coses, eh?
Sí, però mai, però és el primer Mac model de Mac nou que es llença fora d'un keynote.
Però crec que l'any passat va ser el primer cop que ho feien això amb l'iPad. Si no recordo malament, també van treure un
sí,
iPad.
Però no hi havia... Sí, ho van fer amb un iPad de baixa gamma, l'iPad d'entry, de base entry, que bàsicament sembla que donant el suport per Pencil i alguna cosa més, però no hi havia una gran canvi estètic de disseny. I aquí sembla ser que sí, que a veure la conya aquesta, el nou teclat, el tema dels altaveus, el tema de que la pantalla sigui més gran, l'actualització gràfica...
Jo crec que el MacBook Air rebrà una actualització de teclats. O sigui, claríssimament, sí.
Hi ha cada vegada més articles que especulen que el proper MacBook Air sigui el que vingui amb ARM. Que vinguin amb ARM, sembla ser. I suposo que l'iOS 13, dic el Catalina, que ja només executa codi de 64 bits i que d'alguna manera elimina totes les aplicacions aquestes legades, segurament és la que està preparada doncs, per rebre a un... Pues això,
jo no vull posar aigua al vi, Marc, però això ho portes dient i es porta
dient.
Jo què sé. Des que estava jo abans a mossegar la poma, eh? Això, i el nou iPad ja no, serveix per no, no fer servir
això
un portàtil?
Ho estic dient des de l'iPad Pro, això ho estic dient des de l'iPad Pro, no des de... No, des de que va sortir l'iPad Pro ho estic dient. Però, a veure, l'any passat va ser quan es va trobar doncs, que tenies iPad Pros, doncs, que tenen processadors que competeixen amb els dels MacBook Pros, i a més encara han avançat més aquests processadors, amb la qual no té sentit per Apple estar comprant processadors baratos per ficar-los en les seves games baixes. O sigui, crec que té tot el sentit del món.
Ah, no, si jo no parlo de sentit, eh? Jo només parlo que és d'aquestes coses que és com un wishful thinking, que és com coses
però
que...
Però cada vegada hi ha més articles que confirmen aquesta...
Sí, home, és... clar, algun dia arribarem.
És allò, no hi ha dia que passarà. Però quan deia en Tomàs doncs, que s'actualitzarà el MacBook Air, jo crec que el MacBook Air vindrà amb el...
I el MacBook Pro de 13, que per cert, per aclarir-ho, ara mateix en Apple només presenta tres tipus de Macs diferents. El MacBook Air, el MacBook Pro de 13 i el MacBook Pro de 16.
S'han follat
tota la
el
línia
MacBook?
De MacBook. Home, ja fa temps que se'l van follar. Sí,
no,
sí, quan
no,
va
no,
sortir
aquest,
el MacBook Air...
Aquesta tardor jo m'ho vaig estar mirant
perdona,
i encara hi era el
quan
MacBook.
Quan va sortir el MacBook Air nou, es van follar el MacBook.
No se'l van follar, senyor meu.
No està disponible per compra a la web.
Va, ara no, però o sigui, ha desaparegut,
MacBook
però jo t'asseguro que aquest setembre...
I MacBook Pro...
Quan vam fer l'última revisió que van sortir els MacBookers, estava a la web i es podia comprar. Suposo que van fer fins a esgotar existències. I això estava caríssim. Què pinta aquest model aquí?
En comparació amb el MacBook Pro de
13...
O sigui,
el model
sí.
MacBook ha desaparegut. Em sembla fantàstic que hagi desaparegut.
No, ja no hi és.
Per cert, que pots comentar el del preu. És una mica sorprenent que el MacBook de 16 sigui més barat que el de 15, no?
Sí, bueno. I a més capacitat, perquè arrenca amb un disc de 512.
Per això, i amb 16 gigas. Si fas comparacions, o amb 32 fins i tot, crec recordar que arrenca, no? Sí. No arrenca amb 32 i 512?
No,
dic
no,
de seguida.
No, arrenca amb 16. Ho he mirat abans, però t'ho confirmo ara, arrenca amb 16.
Però bé, que igualment...
I 512,
sí,
això sí.
Arrenca 16 i 512.
Comparativament és més barat
i,
que...
I arrenca amb l'i7, que em sembla que abans arrencava amb l'i5.
Sí, per això, no sé.
No, hi ha hagut com una baixada de preu d'aquest model concret. Del, diguéssim... No, és que ara veig les especificacions de l'entry, de la gamma entry, el que val 2.700 euros a IVA inclòs. És una màquina molt, 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 molt competitiva. No té de gust.
M'agrada que considerem 2.700 euros gamma entry.
Per el que han sigut fins ara és el que ens tenen acostumats. Però fins ara el que passava, que tu et miraves el gamma entry de 2000, del MacBook Pro 2000, de 15 polzades i deies, hòstia, fot-li una mica més de RAM i fot-li una mica més de disco, perquè si no amb això no puc anar pel món. I en canvi això ja ve amb una configuració mínima de Pro.
Per cert, per avançar, el Mac Pro, ratlladora de queso, està previst que surti al mes de desembre. És que si no incompleixen terminis per enèsima vegada, ¿vale? Perquè van dir que sortiria aquest any. Bueno. Avancem en dues notícies més d'Apple que no tenen a veure amb novetats de hardware. I no sé, Raül, si la vols explicar tu aquesta que anuncio ara, que és la de que Facebook ha estat fet servir la càmera de certs iPhones de forma no informada, per capturar vídeos dels usuaris.
Sí, no, jo l'únic que sé és el que he llegit, que això, tampoc puc afirmar que sigui veritat, simplement he llegit que estava fent servir la càmera de l'iPhone sense permís, cosa que em sobta bastant, perquè en teoria és una cosa tan restringida que accedia a segons quins aparells o quins devices
del dispositiu. Tu segur que li havies donat permís a Facebook per utilitzar la càmera a través del Facebook Messenger o de lo que sigui, ¿vale? O sigui, el permís es tindria, el que passa que no t'informava quan estava connectada, que això és un altre tema.
Val. No, a mi em sembla entendre que...
No passava amb tots els iPhones, només amb certs iPhones i amb certes versions de sistema operatiu. Però diu Facebook que és un bug. Sí,
home.
I que ja l'ha corregit. Diu,
i tant. I la que parlarem després de Google també segur que és un bug. No, sí, aquí no hi ha problemes.
Vale, no, però que sapigueu que hi ha aquesta notícia. Jo no he enllaçat en el guió encara la notícia contrastada. Ho faré quan us publiquem les notes del programa. I la darrera de Apple...
Era per fer la reflexió d'això. Sempre que una empresa d'aquest tipus té un bug, sempre és alguna cosa en la que surt beneficiada. Fixeu-vos-hi.
Exacte.
I això, sempre va en contra... això és totalment cert, Raül.
Sí, perquè si són bucs que no són beneficiats ni tan assabentes, si és que...
O, exacte. O els detecten abans i els corregeixen.
Els detecten i no ho expliquen. I no surt.
Vale, i escolta, Marc, aquesta última, si la vols explicar tu, perquè jo també l'he llegida, de fet, no sé si la Gina també se'n feia ressò.
Sí,
vale?
I també m'ho va enviar en Rubén.
Em va sobtar molt, no me la vaig acabar de... O sigui, sembla la típica notícia hater contra Apple, bueno, vale? Que jo dic que hi ha coses contra Apple
de fet,
que es
en principi és una notícia que va deixar anar un fanboy, perquè era un senyor als Estats Units que s'havia demanat l'Apple Credit, aquesta targeta de crèdit d'Apple,
i que només funciona als Estats Units, eh?
Exacte, només funciona als Estats Units, que va, doncs, que hi havia tot... Llavors aquest senyor va demanar la targeta i la seva senyora va demanar la mateixa targeta. I bàsicament tots dos presentant uns números absolutament similars, vivint a la mateixa vivenda, amb números molt semblants, ell obtenia, amb ell li donaven 24 vegades més crèdit màxim que amb ella.
Llavors, clar, que s'ha de dir que el crèdit aquí segur que no és Apple, qui fa el rating.
Sí, sí,
segur
que sí. Està claríssim que aquí no sé qui eren els que...
Però no és estúpid. És molt millor donar-li crèdit amb ella.
Mira, aquí, bromes a part...
Ara he fet de masclista que te cagues, eh?
Jo no ho sé, perdó, Tomàs, perquè era una broma, cosa. Potser a les dones els agrada anar a comprar més coses, sabates particularment, però nosaltres quan ens comprem joguines, de vegades ens n'anem una mica més de preu, compensem. O sigui, una cosa és l'import i l'altra la freqüència. Jo crec que al final la cosa es compensa en temes de despeses, almenys
Estic completament d'acord. I a més, el grau de coses inútils que comprem els tios és infinitament superior.
Exacte.
I per jugar MacBook Pro... Es pot generalitzar, que hi ha de tot entre homes i dones. També hi ha dones capritxoses com molts tios i homes que són super curosos a l'hora de gestionar les finances.
Després del disclaimer, podem continuar. A veure, en el cas aquest, la idea és que, a veure, aquí el que jo crec que és un exemple de biaix de dades. O sigui, aquí hi ha aquests crèdits que es concedeixen pràcticament automàticament, doncs això està enxufat a algun sistema o estadístic o de machine learning per darrere, i clar, el problema està en que les estadístiques i el machine learning, doncs agafes i fots una sèrie de dades i a partir d'aquí treuen un resultat, i si les dades porten un biaix a darrere, doncs aquest biaix s'apliquen als individus, i llavors, clar, el problema d'això és que...
Les dades i els algoritmes, eh? No és només les dades.
Però, perdoneu, però estem parlant una mica per boca de... Un moment, estem parlant per boca de ganso, ¿vale? Perquè no sabem...
No sabem exactament què passa. Però a veure,
no sabem, perquè es pot haver aplicat un algoritme amb ell diferent d'ella, no per una qüestió de gènere, sinó per algun altre tipus de qüestió que desconeixem.
Clar, però per això dic que el biaix pot estar en l'algoritme, que és quan algú escriu conscientment el biaix aquest que estem introduint, o pot ser simplement perquè hi ha un sistema estadístic o un sistema de machine learning que s'alimenta d'un set de dades, que aquest set de dades incorpora un biaix determinat. Vale? Com per exemple, l'altre dia estava llegint el llibre aquest que ens estem llegint plegats, en Daniel, Julia i jo, que és el llibre aquest de Hello World, pues que explica que hi ha uns algoritmes que ajuden en els jutges a determinar quina és la probabilitat de que un senyor que demana la llibertat sota la llibertat condicional tornarà cap a la presó acusat d'alguna cosa perquè ha infringit els termes de la llibertat vigilada o que comés algun delicte. Llavors, resulta que, clar, aquest algoritme, com tots els algoritmes, té un ratio d'error, però resulta que si tu ets home blanc, el ratio d'error a favor teu és molt alt, és més alt que si ets home negre, i si ets home negre, el ratio d'error en contra teu és molt més gran. I el biaix també, no de l'algoritme, sinó del set de dades que ho està alimentant. I aquest és un dels problemes que tenim ara.
Que això passa, o de les dues coses, que això també passa amb reconeixement facial. Reconeixement facial, de fet, jo m'he trobat professionalment d'intentar fer-ne servir algun i te n'adones i al final no el pots fer servir perquè si ets un home blanc ho clava, o sigui, és espectacular com funciona. Si ets un home negre o una dona blanca, ja el marge d'error comença a ser bastant més gran. Si ets una dona negra o ja pertanys a qualsevol altra raça, ja és, o sigui, és un drama. I, en canvi, si el software l'han desenvolupat a Àsia...
Els xinos els enganxen.
Homes asiàtics ho clava... I, en canvi, amb dones occidentals o d'altres races, no. I això és una mica el problema típic que tenim de la poca diversitat que hi ha en general en la gent que desenvolupa els algoritmes, en la gent que decideix que aquell joc de dades és bo.
Els datasets, els jocs de dades. Jo crec que el problema és el joc de dades.
Els datasets, al final, els decideix gent. O sigui, hi ha gent que decideix que allò és suficient. O
el biaix de disponibilitat. Perquè, per exemple, això és una cosa que se'n parla molt, de que quan Apple va agafar i va inventar els AirPods, els AirBuds, que tenia la forma aquesta, que deien que havien agafat i havien mirat no sé quantes orelles. El que passa que van sortir per allà a Silicon Valley i van començar a agafar voluntaris i voluntaris, o se'n van anar al campus de Stanford o al de Berkeley i van agafar gent. Clar, ara hem vist que la que surt del teu context, la cosa surt.
Amb reconeixement facial passa exactament igual, eh? O sigui, totes les empreses, com que, moltes surten de Silicon Valley, al final, clar, que són treballadors, amics, la gent que hi ha al carrer, al final és que el viatge és tan bèstia a nivell de diversitat, que és això, al final t'acabes trobant 300.000 homes blancs, bastants homes negres i dones blanques, hi ha menys dones negres, menys asiàtics, menys... i clar, al final agafen el dataset i diuen, sí, és que he agafat 3 milions de cares, però mires després com està repartit, i està molt lluny d'estar equilibrat. Però com que estàs vivint en aquell entorn, per mi és una cosa totalment inconscient. O sigui, és que no crec ni que se n'adonin que estan esbiaixats, perquè al final és el teu entorn.
El problema està en que estem agafant i desenvolupant algoritmes de machine learning o algoritmes estadístics, els estem connectant contra la societat de forma que facin influències sobre decisions que estem prenent cada dia, i estem agafant i estem perpetuant o reintroduint certs biaixos de manera molt bèstia. I el problema està en que els biaixos de gènere o de raça es veuen molt ràpidament, doncs, perquè hi ha una sensibilitat actualment al moment, i quan hi ha un biaix de gènere o de raça, doncs, o de preferències sexuals, doncs, automàticament hi ha algú que es queixarà. Però hi ha coses que s'estan introduint i de les que no en som conscients, i potser ens en donem compte d'aquí 25 anys.
No. Mira, el Cinet comentava al canal de Telegram que aquest software de reconeixement facial, o un d'ells, es va posar com a prova, crec que va comentar amb els congressistes dels Estats Units, i a un percentatge bastant alt de gent de raça negra o de dones blanques els identificava amb delinqüents.
Sí.
Però els homes blancs no.
Ja, però fixa't que aquest biaix també existeix. Avui veia un tuit...
Quan segurament són tots delinqüents,
Sí, si són congressistes, segurament. Però a veure, aquest biaix també està en les persones. Avui estava llegint un tuit d'un nano que és de raça més aviat marronet, i diu el nano, collons, la policia ja m'ha identificat 6 vegades demanant-me el DNI. Diu, per què? Simplement doncs, perquè aquest nano és més fos que, per exemple, amb un fill, i l'estan identificant contínuament. Clar, després què passa? Que hi ha més arrestos de gent d'aquest estil, i automàticament, quan això es fiquen els algoritmes, és que aquesta gent ja són més sospitosos. Però la sospita te l'ha generat el biaix,
sí,
i els prejudicis,
però,
de l'oficial, del
mosso... Una cosa són els
algoritmes...
Marc, una cosa són els algoritmes i l'altra són les dades contrastades. I, de fet, no és cert que la gent immigrada faci més... delinqueixi més
que...
Al contrari.
Exacte, però en aquest cas, sí, en aquest cas hi ha un biaix per part del mosso d'esquadra o del civil o del guripa de turno, que és el que està contínuament fixant-se en la presència d'aquests nois, i automàticament hi ha molta més informació en el sistema sobre identificacions o possibles coses que hagin estat fotent. Mentre que, un altre noi que estigui fotent una bretolada, doncs no d'això. Jo recordo una vegada, quan tenia 17 anys, que per la nit estava una mica trompa i vaig fer una bretolada.
Compte, Marc, assegura't que hagi prescrit.
No, ha prescrit segur. Si vaig fer una bretolada, vaig fer una patada amb una paperera i va caure a terra amb tots els papers per d'això. I em va enganxar un guripa a les 2 de la matinada. I va donar la puta casualitat que portava un jersei Lacoste. Me'n vaig anar a casa dient, no lo vuelvas a ser. Dic, segurament, si hagués tingut una altra pinta i un altre color, pues igual hagués passat la nit.
Marc, no ha canviat la vida. Continues portant un jersei Lacoste. El que passa és que sota portes una samarreta del Tsunami.
No porto jersei Lacoste. No em porto. Sí.
Bueno, nois, és tardíssim i hem d'avançar. Tenim diverses notícies més. Abans hem de donar pas a la comunitat, i a la segona part sí que ja parlem de Google i altres temes que tenim pendents.
O Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs abans d'entrar en temes de sponsorships i més cosetes, Marc, aquest cap de setmana es va celebrar finalment la demorada i postergada Música a la Poma Flying Circus a Palafolls. Sí, sí,
Flying Circus va sobrar molta cervesa, perquè jo vaig comprar cervesa, diguéssim, calculant doncs les necessitats, però l'Ernest es va presentar amb un barril immens i una pila de cerveses artesanes seves. Les que me'n vaig emportar...
Jo també me'n vaig endur. L'Ernest Fors va ser el guanyador del vol amb el Toni Gimeno, que és el pilot. Això es va fer a l'aeròdrom de Palafolls. Gràcies, Pere, per proveir-nos de logística i refugi, perquè vam poder dinar tots, tota la barbacoa dins de la
zona d'estudi. Perquè fotia fred.
Sí, de la zona d'estudi, on els pilots es preparen. Allà van muntar moltes taules i van poder estar tots els adults i els nens passant-s'ho molt bé. L'Ernest Fors va guanyar el concurs, va poder viatjar i això, va portar cervesa artesana molt bona, amb un tirador superprofessional i estava feta arbúcies. S'ha de destacar aquest punt.
Unes cerveses espectaculars. Va portar tres tipus de cerveses, una maltejada...
Una IPA, una torrada i una rossa, i molt bé.
La IPA és acollonant. És llúpol amb llúpol a sobre.
És com un concentrat de llúpol.
Sí, sí, molt. Obres una birra d'aquesta, et perfuma la casa.
Estava molt bona, la veritat. Doncs això, que ens ho vam passar molt bé. Volíem agrair a tothom que va venir, a tothom que va ajudar al tema logístic. I res, que ens ho vam passar molt bé i vam gaudir força. Fins i tot els nens petits vam poder pujar a l'avió.
Us ho devíeu passar força bé, perquè aquesta setmana no heu fet programa fins dijous. Ja hi lo dejo.
Imagina la ressaca com ha sigut.
I agraïm també al Toni, que pobre va estar tot el matí volant fins ben bé que ja estava el pollastre de la barbacoa fet. I la segona cosa que vull dir-vos és agrair, convidar a tothom que continueu apuntant-vos a la xeta com a forma de mecenatge cap a Mossega la Poma. Podeu fer-ho amb aportacions puntuals, que us estem molt agraïts, però sobretot valorem molt les aportacions periòdiques, que també podeu agafar aquest model de subscripció, a partir d'un euro. Un euro, cinc, deu, o felicitat plena per nosaltres. Si poseu més quantitat, això la podeu decidir. Vosaltres sí. Hi ha un que ens ha donat 3,14, perquè diu que 3,14,16 era massa decimals. Doncs això. I agraïm a nous mecenes que s'han afegit a la família de Mossega la Poma, ajudar-nos directament. Un és en Jaume Bernadí, i l'altre és en Lluís Plana Gatell. I la veritat és que estic molt content. No hi ha setmana que no diguem noms de persones noves que s'apunten a la xeta.
Això és fantàstic.
És brutal, la veritat és que és... Dona, més allà de la pasta, que sí, que ens ajuda i és important, perquè estem basculant més cap a aquest model d'ingressos via la xeta que no el que estàvem defensant fins ara via Amazon.
És que Amazon un dia no hi serà i ja està. Perquè les condicions te les marquen ells. És com tots els que han agafat i han fet hi ha empreses que venen aplicacions mòbils per accedir a projectes de GitHub, que ara deixaran de vendre'ls perquè GitHub ha fet la seva aplicació pròpia. Montes el teu negoci sobre una plataforma d'una altra i un dia l'altre decideix que el teu negoci no és important.
Vale, doncs això, volia comentar aquests punts de la comunitat i agrair a tothom que s'apunta com a mecenes, que és el format que... Bé, que us recomanem. Ja dic, si els que no... Jo sé que hi ha moltes persones que per situació diversa o perquè ells la seva economia la gestionen d'una altra forma no volen, encara que sigui mínim, agafar un model de subscripció, és a dir, de pagament recurrent cada mes, encara que sigui un euro, ¿vale? D'acord, però fer una aportació puntual ens ajuda igual, i és més, ens fa més difícil fer una previsió d'ingressos recurrents, però igualment és una ajuda. Per tant, ho podeu enfocar cap aquí i us estem sempre molt, molt agraïts.
Sí.
Anem cap a la segona part del programa.
Vinga.
Vinga.
Molt bé, doncs en Raül ha fet bomba de humo.
Pum! Ja no hi ha Raül.
Ja no hi ha Raül, però l'estimem igual. Vale, segona part, anem una mica ràpids amb dues notícies que teníem pendents. Una, que és un article, és una notícia, però que en Ganyet n'ha fet un article al Via Empresa, comentant que aquesta setmana ha aparegut un reportatge dels serveis de recerca del Wall Street Journal, d'aquest diari financer, que desvetlla que Google va signar un acord amb Ascension. Vale? Ascension és la segona cadena hospitalària dels Estats Units, una cadena d'origen catòlic o d'ascendència catòlica. I això ho dic perquè tots els que s'han fet ressò ho destaquen. Vale? I en aquest acord, que es va signar ja fa temps,
crec que no és rellevant el detall de que sigui una cadena catòlica o que sigui evangelista, bueno, o que sigui agnòstic.
Potser perquè se n'hauria de destacar un tema ètic que no apareix aquí sota.
Però això no és estrany. Mireu el que està... Bueno, El Vaticà li ponen totes. O sigui, rejar l'ètica amb l'Església Catòlica no d'això, collons.
Aquest acord entre Ascension i Google el que feia és que permetia a Google la recollida i l'anàlisi de dades dels pacients d'aquesta cadena. Atenció, el projecte s'anomena Project Nightingale, que és el projecte Rossinyol, ja fa un any que recull...
Que vas cap a la Jonquera amb una samarreta del tsunami.
Cap a la Jonquera amb una samarreta del tsunami, exacte. Doncs que fa un any que recull dades mèdiques, tant de diagnòstic com de tractaments, tot l'historial clínic, les dades personals, les ascendències i demogràfiques de desenes de milions de persones i les envia a un sistema propi d'intel·ligència artificial de Google. I en Ganyet en parla en aquest article de Via Empresa que us enllaçarem. I el Ganyet diu que, més enllà que les dades puguin o no estar anonimitzades, que se suposa que sí, però bueno, si recull tanta informació, acabaran podent traçar, ¿vale? Ell deia, no m'importa tant això, ni m'importa cedir la meva... Jo dono sang. Pues igual que dono sang, puc donar les meves dades. El problema és que no controlo què se'n fa d'elles, quin fa negoci. I amb això en Ganyet té tota la raó.
Em permets, Tomàs, és que aquí hi ha una sèrie de coses que hauríem d'analitzar. Primer de tot és què està fotent Google. Vale? Recordem que Google actualment no cotitza a borsa, sinó que cotitza una empresa que es diu Alphabet. Vale? El Larry Page ja no és el CEO de Google, això no és el Satya Nadella, vull dir que és el... Bueno, l'hindú aquell, no me'n recordo quin és perquè el van canviant, almenys el van canviar ara fa uns anys, però el Larry Page és el CEO d'Alphabet, i bàsicament Alphabet el que fa és té allò, el G és per Google, C és per Cookie, però en realitat C és per Calico. I Calico és una empresa que la seva missió, és una empresa que està perdent calés, evidentment, com estaria perdent Uber, és que la seva missió, així com Google, és pues, recollir, organitzar i fer accessible tota la informació de l'univers, pues aquests...
Això és la informació, diguéssim, o sigui, això és la missió...
De Google.
La missió publicada, d'acord?
Exacte.
L'altra missió que té Google internament és fer diners, com totes les empreses
del món. Tots han de fer diners, però la idea és que tu tens una missió i a partir de la teva missió doncs, tu fas diners amb la teva missió. Aquesta és la idea de... jo ja seria teoria de management i d'empresa i tot això. Però Calico, la seva missió és life extension. És estendre la vida i la qualitat de vida en el temps. I, evidentment, hi ha molts diners, no cal pensar molt en quin pot ser un model de negoci darrere de si tu tens tecnologia que et permeti millorar la qualitat de vida i allargar la vida amb qualitat de vida. O sigui, no cal. Així és com va costar molt trobar un negoci per poder amortitzar, pues, monetitzar el PageRank, i és un cas d'estudi bèstia, doncs per veure com guanyaràs diners fent que la gent tingui més qualitat de vida, més salut durant més anys, això no costa. I com ho estan fotent? Doncs una de les maneres que ho estan fotent és obtenir gran quantitat d'informació i poder... Pues al final és el que foten els investigadors mèdics, és que agafen un conjunt de gent i miren certs paràmetres i miren com evolucionen al llarg del temps amb la seva vida, quines proporcions tenen cap a certes malalties, quan una persona està malalta i se la tracta de certa manera, quina és la probabilitat de curació si fas una cosa o una altra, etc, etc. I la idea és agafar moltes dades. Fins aquí tot bé. El problema està és quan aquesta informació, una, estan agafant dades sense el consentiment ni el coneixement de la gent, que això, per exemple, a Europa
que
és
això
il·legal.
És legal, això és legal. No, però això als Estats Units no és il·legal, és legal.
No a Califòrnia, destaca, per exemple, perquè a Califòrnia...
És el que destaca fet... Ganyet en l'article.
Sí, sí. A Estats Units això ara com ara és legal i han tingut tot tipus de problemes i tenen el tema d'aquelles empreses que es dediquen a calcular el crèdit score de la gent o empreses com Palantir... Que...
El Ganyet en destaca que és legal pel que fa a dades de l'àmbit sanitari, vale? Exclusivament, perquè hi ha altres que no ho són,
altres
però aquestes
no.
Sí.
A Europa hi ha una cosa que és la Directiva General de RGPD, el Reglament General de Protecció de Dades, i això seria il·legal, perquè bàsicament la RGPD el que concedeix és una sèrie de drets en els ciutadans que diuen que tu has de saber quan s'està col·leccionant, recollint la teva informació, has de donar el consentiment explícit pel motiu en el que s'està utilitzant la teva informació i, a més, tens dret d'eliminació d'aquesta informació. O sigui, és una llei molt interessant. Som molt afortunats a Europa perquè tenim aquesta llei. Que no es compleixi del tot sempre és una altra cosa, però aquesta llei la tenim i és d'allò. Llavors, ara, aquí hi ha el tema. Això s'ha descobert. Per què és un escàndol? Perquè aquesta informació d'aquesta gent que no està cobrant ni sap que aquesta informació es rep i que, per tant, jo crec que és informació del públic, és informació pública, i a mi em semblaria molt bé que si s'anonimitza prou es pogués convertir, per exemple, en open data i que no només Google i Calico traguessin aquesta informació.
Aquí està.
És informació pública. Per un és, si l'aconseguim anonimitzar suficient, i és un sí, molt sí, doncs llavors aquesta informació la podem agafar i la fem pública i creem uns grans repositoris d'open data i estic convençut que trobaríem quantitat de descobriments científics i els investigadors de l'Hospital Clínic de Barcelona podrien agafar aquesta informació i podrien fer convenis amb professors i investigadors de la Facultat d'Informàtica de Barcelona per analitzar dades i anar-nos al BCC i treure coses de la mateixa manera que foten a Silicon Valley.
Marc. Compte, perquè hi ha dos models aquí molt diferents. ¿Vale? La salut a Europa és universal i gratuïta.
Exacte.
¿Vale? En general. ¿Vale? I als Estats Units és privada. Hi ha el Medicare, hi ha el Medicaid, que són coses específiques, però com a cobertura sanitària, Europa és universal i gratuïta. I aquí sí que té més fàcil recorregut el model de open data que tu estàs explicant. Però als Estats Units és diferent. Les dades són
privades. Estats Units tenen un problema molt gros, que és durant el mandat de Nixon va fotre moltes bestieses, una de les quals va ser utilitzar, il·legalitzar i criminalitzar la marihuana perquè la gent que s'oposava a ell, que eren els hippies, que s'oposaven a la guerra de Vietnam, doncs fumaven marihuana i per tant tindria una forma d'agafar i criminalitzar-los, i això ha generat una criminalització que tenen les presons plenes i alguns estats per sort ho estan descriminalitzant, vale? I aquest és un problema, però una de les altres coses va ser que fent una campanya absolutament populista van agafar i van crear aquest sistema de sanitat pública que el que fa és que la sanitat sigui més cara que qualsevol altre lloc del món i sigui pitjor i que a més a més els estigui baixant l'esperança de vida. Molt recomanable el documental hi ha un documental del Michael Moore que parla del sistema de sanitat i és espaterrant.
És horrible, sí. Si tu tens un càncer aquí a Europa, et tractaran en un hospital públic. Millor o pitjor, però et tractaran del tractament. Si és als Estats Units, has de pagar com a mínim $400,000.
Sí, jo aquest dilluns passat em vaig passar 4 hores a l'hospital de Mataró perquè el meu nano s'havia fet mal amb un braç i, escolta, no em van demanar cap paper, ni el DNI. Vam entrar, em van preguntar el nom de l'escola del nano, vam entrar cap a dintre i no vam ensenyar cap paper. I ens van agafar, ens van tractar, el van medicar, el van enguixar i cap a casa i amb un tractament fantàstic. Vam fer les cues que tinguéssim que fer i vam compartir box amb qui vam tindre que compartir i, escolta, alegres, cap problema. Això als Estats Units és impensable.
Hola, vale. Dic que alerta perquè les urgències universals no són idèntiques arreu. Vale? Crec que a l'estat espanyol, per legislació, l'atenció d'urgències és universal. És a dir, que tu t'han d'atendre i després han de mirar si poden cobrar l'atenció. Vale? T'han de demanar els papers. Però l'atenció és obligatòria.
És que no és així a tot arreu. Així.
Jo recordo fa anys a Portugal, que em vaig anar, sortíem a sopar amb uns amics, i jo vaig ser molt amable obrint-li la porta a la parella, a la noia de la parella, i aguantant la porta del taxi perquè sortís. Ella no ho va ser tant quan va tancar amb tota la força possible la porta i em va enganxar el dit. ¿Vale? I vaig haver d'anar a urgències a Lisboa. I no m'atenien si no firmava primer amb el dit ensangonat un paper conforme o en cobraven en metàl·lic a la sortida d'urgència si no podien validar la meva, el conveni interestatal entre la sanitat pública portuguesa i la de l'estat espanyol. Però bueno, en principi els models són diferents i per tant les dades són diferents. I Europa sí ha de funcionar el model d'open data per les dades de salut i amb el condicionant de l'anonimització, que no és fàcil, i amb dades amb dades genètiques encara menys, s'ha de vigilar força.
I a més, a mi m'agradaria destacar que, o sigui, és que precisament ara aquí a Espanya i a Catalunya tenim un sistema que funciona i és ètic. És ètic i hauria de ser així. I a qui es queixa de que sigui així, se li hauria de fotre una patada als collons i dir-li que pagui per la teràpia. Perquè és, o sigui, és un sistema ètic i no se m'acut com algú pot defensar una cosa que sigui, que no sigui així. O sigui, el problema és que no entenc com algú pot defensar, i el problema és que hi ha partits i gent que diu que no, això no hauria d'així i que certes persones no se'ls hauria d'atendre. I això és molt greu. Una altra cosa és el tema aquest de l'anonimització, que és l'altre tema. És a dir, si les meves dades mèdiques amb el meu DNA, que a sobre jo vaig escampant per tot arreu, cada vegada que et moques o que toques alguna cosa vas deixant el teu ADN per tot arreu, aquesta informació s'escapa, aquesta informació es detecta que jo tinc certa malaltia, tinc certa, jo què sé, tinc sífilis, vale? Tinc, o tinc una malaltia determinada o tinc certs hàbits, doncs, escolta, això em pot impactar i molt greument en la meva vida.
Per el meu background laboral, vale? Conec bé com funciona l'extracció de dades obligatòries dels centres d'atenció sanitària. Vale? Hi ha una cosa que es diu CMBD, que és el conjunt mínim bàsic de dades sanitàries, que enllaça amb una altra cosa que es diu GRDs, que són grups relacionats amb el diagnòstic i els tractaments i altres coses, que els hospitals, qualsevol tipus d'hospital, té l'obligació d'informar a l'entitat, diguéssim, estatal que recull les dades estadístiques de malalties, comorbiditat, etcètera, etcètera. Bé, doncs hi ha un comitè ètic al damunt, perquè tot i que són dades obligatòries de transmetre, com podien recollir dades, diguéssim, de població, perquè és sanitat pública, és tota la part, diguéssim, de salut i prevenció, clar, al final, en pobles molt petits, si algú té sífilis, vale? I apareix el codi postal, pots apuntar bastant a qui ho té, saps el que vull dir-te? Encara que no sàpigues el nom.
Aquí m'està recordant l'altre dia, algú va tuitejar un fragment de la pel·lícula Amanece que no es poco, on hi ha unes eleccions, i diu, escolta, i aquest ha sortit de prostituta, la Paquita ha salit de prostituta, i aquest ha sortit d'homosexual, i aquest ha sortit de no sé què, perquè tothom es conec. Sí, és exactament sí. Això. Pensa una cosa, a Anglaterra, la Seguretat Social està començant a prioritzar la gent que rep cert tipus de tractament en funció de si són obesos o de si són fumadors o no són fumadors. És a dir, que compte que és això, que quan cert tipus d'informació sobre tu s'escapa i es tabula i s'etica dins del teu perfil, quan ja s'han de repartir recursos escassos, doncs pot haver-hi començar a haver-hi una priorització en funció de certes virtuts o de cert compliment dels estàndards de la societat, que és una miqueta portat a l'extrem, tenim el Black Mirror de Xina. Però ja ho dic, o sigui, si tu ets fumador, cert tipus d'intervencions a Anglaterra, te les desprioritzes, estàs despriorizat i t'has d'esperar més. I això és molt bèstia. Això és molt bèstia, però això és un bon motiu per protegir la teva privacitat, si no ens en faltessin prous aquí a Catalunya.
És un tema a seguir. Per cert, parèntesis de notícia molt breu però ràpida. Hi ha dues notícies que vull... Una notícia i un comentari que vull fer rapidíssimament. Una, el Josep Jové, que pertany al grup... No sé si és independent, però crec que està vinculat a la gent de Pirates de Catalunya.
Havia vingut a Mossega la Poma.
Havia vingut a Mossega la Poma, cert. Doncs Pirates, amb assessorat per Josep Jové, van posar una demanda a les institucions europees contra el govern espanyol pel tancament, per la declaració de Tsunami Democràtic com a grup terrorista i el consegüent tancament de les webs, i tot això té relació amb el repositori de l'aplicació del codi que està a GitHub. Tal és així que GitHub ha recollit la querella que ha presentat, admès a tràmit, que ha presentat
El requeriment,
correcte. I aleshores ha tornat a posar disponible el repositori de codi.
Des d'Espanya.
Vale? Des d'aquí. Ja ho era, perquè si utilitzeu Tor o altres sistemes ho teníeu, però ara torna a ser accessible des de l'estat espanyol. Vale, i acabo amb una petició especial que ens va fer en Carles Terlux per tu, tot i que jo sóc igual que tu, per tant, podem parlar tots dos, que diu així. Diu, m'agradaria demanar que en Ludo comenti per què ha marxat d'Instagram i de Facebook i no ho ha fet de Twitter. Twitter no et llegeix? No et posa publicitat? No t'ensenya coses relacionades amb el que t'agrada?
Sí, a veure, és una molt bona pregunta, però jo crec que, crec que tinc una resposta, o almenys... Crec la meva pròpia resposta. O sigui, primer de tot, vaig marxar de Facebook perquè no el feia servir i no rebia cap mena de valor de la plataforma, i és una plataforma que em cau malament i punt. O sigui, vaig marxar per ràbia. No m'esteu aportant res, i recordo que en algun moment va haver d'això. La plataforma que jo disfrutava bastant i de vegades la trobo a faltar i tot, és Instagram. Instagram és una plataforma que d'entrada no va ser dissenyada per Facebook, sinó que Facebook la va comprar, igual que va intentar comprar TikTok, i ara estan intentant treure productes que s'assemblin a TikTok, perquè sembla ser que pels adolescents el TikTok ho peta que t'hi cagues. Instagram, m'ha agradat sempre la fotografia, Flickr era una puta merda, i va crear una xarxa social al voltant de la fotografia, sota la fotografia mòbil, que m'agrada. El problema que hi ha és amb Instagram és que Instagram té un component addictiu molt bèstia, hi havia un excés d'anuncis, o sigui, la quantitat d'anuncis que tu pots veure a Instagram i els que pots veure a Twitter no té res a veure, és una altra ordre de magnitud.
Dels anuncis de Twitter en vull parlar, perquè anuncis, abans eren i els anuncis de Twitter han anat a pitjor.
Els anuncis d'Instagram eren, o sigui, hi havia massa coses que a mi m'agradaven, i dir, no vull que em tinguin... El perfilat que em tenien fet a mi a Instagram, amb el tipus d'anuncis i les coses que m'ensenyaven broques específiques per luthier o sabates de cor, coses molt, molt específiques de coses que a mi m'agraden. Suposo que analitzant el tipus de fotografia que jo feia, o el que sigui, se sabia molta cosa. I després el problema que hi ha és que Instagram jo crec que està generant una sèrie de vicis psicològics en la societat. Hi ha gent que, així com jo no havia tingut problemes d'ensenyar fotografies cutres o de coses així una miqueta d'estar per casa i d'això, perquè és la meva vida i ensenyo el que m'agrada i fas una foto d'un arròs o fas una cosa, hi ha gent que es dediquen a agafar i a mostrar la part més cool i artificial de la seva vida, mostren una vessant artificial perquè han de fer la foto perfecta i ensenyar el bé que viuen i els amics que tenen i totes les coses que fan, i això genera a certes persones genera una incomoditat. No una incomoditat, genera una ansietat directament.
Genera una dependència, perquè aquesta gent que fa això, si no obtenen suficients likes, es desmoronen.
Exacte, però hi ha una part de necessitat aquesta de confirmació i de suport i de validació a través dels teus seguidors amb els temes dels likes, però després també hi ha una altra part, és que tu, encara que tu no siguis dels que estàs fent aquest tipus de fotografies, és pràcticament impossible no deixar de comparar la teva vida i el que estàs fotent tu avui amb el que estàs rebent. És a dir, jo què sé, per exemple, jo... havia coincidit doncs, amb la Laia Ferrer, que anava al mateix estudi de Pilates, i la vaig començar a seguir. Llavors, clar, hòstia, aquesta noia, evidentment, és una noia que surt a la televisió de Xonses, però és que era a l'hòstia les seves fotografies de postureo. Tu has de comparar la teva vida amb les fotografies de la Laia Ferrer fotent ioga o en a la platja així en plan d'allò i tot aquest tipus de coses, doncs dius, collons, quina merda de vida que tinc, i carai, he coincidit amb ella per Badalona moltes vegades passejant la criatura i amb el parc d'allò, dius que la seva vida no és massa diferent de la meva, però la projecció que ella fa és molt bèstia. Dic, és una projecció super cool, super guai, i algú es pot deprimir, diu, hosti, quina merda de vida que tinc, m'agradaria tenir una vida com la d'aquesta noia. I igual que dic la Laia, puc dir la de quantitat de gent, i com més followers tinguin, pitjor. I per tant, a mi em va arribar a semblar doncs, que Instagram era una xarxa que, tot i que m'agrada i la disfrutava i mantenia en contacte amb molta gent, en Carlos entre altres, és una xarxa tòxica per la gent. I per això la vaig deixar. I en canvi Twitter, tot i que tingui components addictius i tingui components algunes vegades tòxics, m'aporta valor. Jo sé que llegeix en Ganyet, sé que escriu en Ganyet, sé que opina en Benjamí, llegeixo l'Ismael Penya, llegeixo en Josep Ruano, en Quico Domingo i en Mutenrà, que és un tal Raül Arribas, i vaig identificant coses interessants i de tant en tant em puc informar amb un hashtag, i si algun dia, i no tinc necessitat d'entrar-hi, tot i que en dies així, quan hi ha mesos com aquest mes darrer que hem tingut, doncs un genera una miqueta com d'addicció.
D'addicció, sí, per estar. Però en certa manera l'hem traslladat cap a Telegram, aquesta addicció, també.
Però Twitter, no tant. Coses, jo crec que és més per l'època. Segurament el mes de febrer, espero, no tindrem tanta... Estarem tan neguitosos i no haurem d'estar tan actualitzats.
Dues coses ràpides. Twitter és una font de notícies, és com llegir els diaris.
És un RSS.
Amb el biaix que... Sí, és un RSS. Amb el biaix que tu tens en el teu timeline, està clar. Una cosa, dues. La publicitat de Twitter ha anat empitjorant moltíssim, molt, en els darrers anys. Més publicitat i de pitjor qualitat. Vale? Tot i que és cert que fa un parell de mesos han començat a canviar certs algoritmes i no m'arriba la merda de publicitat que m'arribava abans. Però
I
tot
a més
i
a
així,
més, els anuncis polítics ja no hi són.
No, però hi ha anuncis de merda, que no són polítics, però són escarosos igualment. Vale? Sí. Jo em faig un far de bloquejar anuncis. Jo bloquejo l'anunci, o sigui, bloquejo el tio que m'envia l'anunci. Vale?
Moltes empreses, molta gent que dius, com és que m'esteu ensenyant això a mi?
Bàsicament per tres motius. Un, per un motiu ètic. Vale? Serien coses que venen que no les trobo ètiques, per tant, no són polítiques, no les trobo ètiques, fora. Dos, perquè l'origen de la informació, jo me n'adono que jo no sóc el target, vale? No sé, m'arriba informació, no sé, taurina.
Això està bé, perquè vol dir que no tenen perfilat.
Vale.
Com més sí. Bo, o sigui, a Instagram era tota per mi. Així de perfilat em tenien, dic, foto el camp, em coneixen massa, no vull.
No. Ara comencen a perfilar millor a Twitter. I tercera, per repetició, perquè són massa repetitius, que te canses. ¿Vale? I ja està. Jo deixaria aquí el tema, hem d'acabar. Queden només unes petites propostes mosseguis que tenim, i avui no hi ha truquis, que no tenim en Magma, pobret, que està d'exàmens, desitgeu-li molta sort. Anem a les propostes, Marc, i tanquem?
Mm-hmm. Vinga.
Les propostes mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Des de Carolina del Nord, ens arriba una... No, ens arriba una proposta. No, tenim avui proposta.
Però ve de Carolina del Nord.
No, en Ferran ens parla d'una sèrie, ens diu que la nova temporada de Silicon Valley, crec que és la sisena HBO,
sí.
Que s'ha de veure. Mira, parlant de Facebook i de...
Jo pensava que l'havien acabada. I no, s'està... No. Han fet una darrera temporada.
pues recull una mica, es fa un paral·lelisme entre la compareixència del Zuckerberg davant de... No sé, va ser el Senat dels Estats Units, no sé si és el Congrés o el Senat, crec que era el Senat, una comissió del Senat. Doncs és el mateix, però amb el nano aquest. Bastant heavy. I comença a tenir també problemes ètics, d'utilització de les dades. Veieu, és interessant, aquesta última, darrera temporada de Silicon. També en Ferran es parla d'una altra sèrie, jo no l'he vista, que es diu... s'estrena Watchmen, sèrie homònima, sí, al còmic de la...
A veure, jo l'estic mirant, però és molt estranya, vale? O sigui, és allò, dius...
Que tu diguis que és estranya, ha de ser rara de cojones.
És estranya de collons. Evidentment, yeah. L'univers Watchmen és un univers estrambòtic, vale? I a més no està vinculat amb el còmic, o sigui, està en l'univers de Watchmen, i la novel·la gràfica, que bàsicament és el que surt a la pel·lícula, si veure la pel·lícula, on hi havia la història de Monzimàndies i tot això, i estàs en l'univers. És un univers on la gent està com una puta cabra, on hi ha un senyor de color blau amb la tita penjant per Mart i coses així, vale? I a partir d'aquí continua. I a sobre la sèrie és rara de collons. Però molt està bé, està bé, es deixa veure.
Més sèries. En aquest cas, una recomanació d'en Big Apple Daddy, que és un seguidor nostre, que no sé com es diu de nom de veritat, es diu Big Apple Daddy.
Està molt
Daddy,
bé.
Que està molt bé, que està a Telegram. Recordeu que tenim un canal a Telegram. Tenim el canal oficial de Mossega la Poma a Telegram, obert, que ens podeu buscar, ens sortirem. I després hi ha un fork del nostre canal, vale? Un subcanal que no és nostre, que es diu Tsunami Mossegui, vale? Que parla més de política, que també està bé que el seguiu si us interessen aquestes històries. Bé, doncs en Big Apple Daddy ens parla d'una sèrie que es diu Pennyworth. Diu que per ell és una de les millors sèries del 2019. Jo no l'he vista, m'ho he anotat en el to-do.
Pennyworth, on
no està això? No ho sé, no diu la plataforma.
L'haurem de buscar.
Jo no ho vaig... Vale, segueixo. Llibres. En aquest cas, llibres que ens porta en Jordi Blanc. Ens parla d'un editorial de llibres que es diu Mai Més.
Mai Més.
Sí, però alerta marketing interessarà molt,
Tu de parlo.
Publiquen llibres de ciència-ficció en català i inèdits en castellà.
Oh!
Oh! Oh! I en concret ens recomana un... que és curt i molt impactant, que us posaré l'enllaç. Es diu Southbourne o alguna cosa així. No he mirat l'enllaç, però la història és interessant. Una editorial de llibres en català de ciència-ficció que té llibres inèdits i que no s'han publicat encara en castellà. I per acabar les propostes, una d'Antoni Gimeno, el nostre pilot de capçalera, com no, ens parla d'un manual per aprendre a volar, que es diu... Per qui vulgui aprofundir una mica o bastant amb l'art de volar, hi ha un manual online en aquesta adreça, un manual gratuït que es diu manualdevuelo.com, i us posarem també l'enllaç a les propostes. I jo no tinc res més.
Doncs no, vos res sí? Més, estem aquí ja setmana post sí. Flying Circus, post eleccions, post tsunami, que espectacular,
doncs això,
l'organització del Tsunami.
Demanar disculpes als oients perquè intentem ser molt fidels a la periodicitat de publicació i aquesta setmana hem anat dos dies tard, per tant aquest programa el rebreu més tard. Que sapigueu que hem canviat la fórmula de com sortir el nostre RSS publicat, cosa que al final hi ha hagut de fer canvis manuals en la web i en la base de dades. Con dos cojones, però que ara ja teniu disponibles tota aquesta temporada i tota la temporada anterior perfectament classificada amb un RSS validat per tots els validadors de RSS de feeds de podcast del món. Vale? I són perfectes.
Perfecte.
Sí. Ens retrobem la setmana vinent, així sí, dimarts que ve, i parlem, continuem parlant aquí a Mossega la Poma. Una abraçada a tothom.
Vinga, adéu.
Adéu.